des d'aquí, la tertúlia d'Olot Televisió i Ràdio Olot, amb Joel Tallant.
Què tal, com esteu? Benvinguts al Des d'aquí a Olot Televisió i a Ràdio Olot en aquest dimecres pràcticament d'estiu, perquè ha tornat de nou l'estiu i hem tornat amb temperatures que no estan gens malament. Després ens tornarem a refredar. Pep Fargas, què tal, com estàs?
Hola, Joel.
Tu ets l'exemple de l'estiu.
Jo sempre.
Que sí? Sempre amb màniga curta, plogui...
Fins que agafo el refredat, però de moment vaig aguantant.
Com ha anat l'estiu?
Bé, fantàstic, fantàstic. Sí. Quan et jubiles, l'avantatge de l'estiu és que quasi és quan estàs més a casa, perquè esperes que tothom campi. I és quan et sembla que és pitjor anar a qualsevol lloc, no? I per tant, és quan s'està més bé a casa, si a casa tens les condicions, naturalment. I per tant ha anat bé.
Molt bé, molt bé. Fantàstic, encantat de tornar-te a tenir una temporada més amb nosaltres.
Igualment.
Germán Mas, com estàs?
Fantàstic.
Heu sortit a la Festa Major de Besalú.
Sortit de tot, Festa Major, Medieval, ho hem fet tot.
Ara ja toca una mica de tranquil·litat, no?
No, ara ja preparem el que seria la Fira Ratafia.
Però aquesta és més light, no? O no?
No, depèn, sí, això. No? També hi ha lío, també hi ha lío.
Molt bé, ara et ve l'estiu?
Molt bé, fantàstic.
Sí? Encantat també de que tornis a ser
igualment
amb nosaltres. Albert Bramon, com estàs?
Jo com un pinzell.
Com un pinzell, més fent esport, anant en bicicleta.
Sí.
Vas passar l'altre dia pel bicicarril improvisat de...
I tant, sí. Algun dels cotxes embossats en allà varen increpar.
A tu?
Sí, perquè, esclar, ells estaven embossats i jo passava pel mig tan ricament, no? Però jo no... I els deia, jo no soc el culpable.
Estava sol quan circulaves,
sí, o no? Sí, tant. Aquest és el gran problema.
Però tu ets un usuari de la bicicleta. De fet, t'hem conegut, i em sembla que des que conec l'Albert Bramon sempre l'he vist anant en bicicleta. Albert, tu em sembla que més que ningú pots parlar de les dificultats que suposen anar en bicicleta amb un, diguem, esquema de ciutat com el que tenim a Olot o altres ciutats del país. No estem preparats.
Jo penso que estem intentant produir models, diguem, diferents del nostre, amb ciutats diferents de la nostra, i en canvi el que hem d'aconseguir és que creixi el nombre de gent que utilitza la bicicleta i que això ens serveixi després per compatibilitzar i que la gent respecti uns i els altres respectin.
És a dir, dit d'una altra manera, volem ser una Holanda, però sense tenir ni els recursos ni tampoc segurament la conscienciació, no?
Sí, i tampoc jugant a un pla que en aquí aquest cas és irrealitzable pel tema de diners o el que costaria, no?
Consideres que també hi ha un cert, diguem-ne, aparadorisme en tot el tema aquest? És a dir, hi ha molta gent que defensa la bicicleta però realment no s'ho acaba de creure?
Sí, jo crec que sí, és aquella controvèrsia que dius agafen el cotxe per anar fins a un gimnàs on fan bicicleta estàtica durant una estona i després tornen a sortir i agafen el cotxe per anar fins a casa seva. Quan lo normal seria que anés, diguem, a treballar o anés allà on pogués en bicicleta, si la distància són raonables per fer-ho.
Clar, clar. En el cas de Besalú, m'imagino que ni us ho plantegeu fer carrils bici pel pont medieval, no?
És que ho tenim una mica complicat. Jo crec que els carrers no donen per poder posar un altre carril. Ja tenim prou amb la gent que hi ha i amb el turisme i la gent que hi viu i la gent que hi va en bicicleta per compartir-nos de tot i mirem de respectar-nos.
Però, per exemple, en el cas de Besalú seria bastant impracticable una idea d'aquest tipus, no?
Un carril bici, jo crec que sí, és impracticable. Sí que tenim un carril bici a la carretera, que tenim un apartat, però ho vam haver de fer a sobre de la vorera, no a la part on passen els cotxes. És una vorera ampla, on hi ha la part del semàfor, que agafa des del pont de Figueres fins a quasi la benzinera, i és un espai perquè hi hagi el carril bici, però no dintre de la carretera.
Pep.
Jo fa molts anys que em discuteixo amb l'Albert, de manera cordial, naturalment, perquè jo sí que soc partidari de no bicicletar-ho tot, però sí canviar la idea que tenim de ciutats. O sigui, jo penso que tenim ciutats pensades en donar prioritat al cotxe. I jo penso que s'ha de donar prioritat a la gent que va a peu i a la gent que va amb bicicleta o amb mitjans, diguem-ne, no tan agressius com el cotxe. Això, de fet, l'Albert, tot i que sembla que estiguem en posicions contràries, l'Albert i jo hem coincidit, o sigui, jo l'admiro en el sentit que deia, quan li deia això, no, és que hem de fer que la gent vagi en bicicleta, i també sempre deia, quan estàvem a l'Ajuntament tots dos, no, el que hem de fer és pacificar el trànsit, no? I és veritat, s'ha de pacificar, i ell el pacifica, quan ell va en bicicleta pel mig de la circulació de vehicles, doncs realment es pacifica, o sigui, com, bueno, no perquè sigui ell i vagi més a poc que un altre, sinó perquè quan un va en bicicleta, si té, diguem-ne, la valentia que jo li reconec d'anar, perquè ho he provat jo també he anat en bicicleta amb la Teissa darrere pel passeig de Barcelona, no. Doncs, diguéssim, a les 8 del matí, a més que tothom té pressa i tu vas allà i efectivament t'insulten, de tot.
A tu també, no? T'han insultat, sí?
Sí, bueno, hi ha una cosa també que això és curiós, quan has passat per l'Ajuntament, és com si t'hi haguessis quedat permanentment. O sigui, qualsevol cosa que fa qualsevol persona de l'Ajuntament és culpa teva, també. O sigui, tu segurament que t'hi trobes, no? Contínuament van dient, escolta, i vostè que està a l'Ajuntament? Però fa 25 anys que no estic a l'Ajuntament. Doncs continua estant per la gent, continues estant a l'Ajuntament i ets el culpable del carril bici, de que el contenidor d'escombraries es digui en un lloc amb un altre i de mil i una històries. Que, bueno, potser sí que de passada en som culpables, però no tant, no? Vull dir que l'herència de 25 anys i el moment que es deu acabar...
El que passa és que a vegades el fet de que la gent insulti, més enllà de que puguin relacionar-vos amb alguna activitat que fa anys heu tingut a l'Ajuntament, és també perquè per ells les bicicletes són un estorb.
No, jo no ho diria tant en això. O sigui, el que és un estorb és això que fem. O sigui, per un que està acostumat, si tu estàs acostumat amb la mentalitat de que el millor per anar per la ciutat és anar amb un cotxe, com si estiguessis al circuit de Montmeló, doncs naturalment qualsevol altra cosa que et posi pel mig, sigui un vehicle, sigui una senyora amb un cotxet o una iaia que travessa això, és un estorb.
Però, per exemple, hi ha alguns carrers, com el que recentment s'ha estrenat, el de l'Hospici, que ja tot és pla i, per tant, en certa manera allò ho facilita, o no?
Jo crec que sí, una mica aquesta seria la línia, no? A part de que ha quedat molt bé, deixem-ho dir, jo penso que ha quedat molt bé, a més, amb tota l'adequació també de les finestres de l'Hospici i tal. Jo allà almenys no hi he vist cap cotxe corrent com si se li escapés alguna cosa, no? I per tant, la gent, jo penso que si som capaços de fer entendre que les ciutats són més tranquil·les, més amables i fins i tot més ràpides de vegades quan estan peatonalitzades, doncs segurament que és una via de treball.
El que passa és que estem disposats a renunciar a coses, és a dir, per instal·lar bicicarril segurament ens haurem de carregar algun, mira què ha passat a Barcelona, no? Per exemple, per circular per la Meridiana han hagut de reduir un carril menys, etcètera, etcètera. Això, és a dir, aquí vaig amb el tema de la conscienciació que jo li comentava a l'Albert, eh? És a dir, ens ho acabem de creure tot això, Germán?
Jo crec que sí, jo crec que la gent sí que s'ho creu avui en dia, es creu que hi ha aquesta possibilitat de poder fer-ho. Una altra cosa és la comoditat, o sigui, la gent està acostumada o és la comoditat és agafar d'inèrcia, surt, agafa el cotxe, el vehicle i se'n va a comprar. També aprofitem els desplaçaments per fer moltes coses, que això és un altre tema que ja en parlarem. Surto de casa a les 8 del matí, arribo a les 4 de la tarda i aprofitaré també per al supermercat, per anar a comprar i home, no aniré amb bici. Vull dir, la visió d'aprofitar el temps o aprofitar els espais existeix. Però jo crec, tornant a el que deia, jo crec que un dels temes és que tenim una ciutat on intentem encabir coses que no són viables, perquè o els carrers no donen de si, o no hi ha prou espai per a tothom. Els plans de mobilitat són molt importants per poder saber on sí uns estudis previs, on sí que es pot fer i on justeja, no? I llavors sí que crec que la gent s'ho cregui, el que passa que, bueno, la comoditat o l'aprofitament del temps, no?
Albert.
Jo vaig fer una proposta amb un antic ajuntament i ja hi havia una provisió inclús de tipus econòmic, que era la de reduir l'impost de circulació de vehicles a tota la gent que es comprometés, sense comprovacions, a utilitzar la bicicleta com a medi regular de transport dintre la ciutat. Hi havia una provisió, em sembla que eren 3.000 euros ja, per intentar això en les ordenances, el que va ser després el canvi d'ajuntament ja es va perdre tot plegat. Però la idea original d'això era d'augmentar el nombre de ciclistes. O sigui, el que es tracta és d'ajudar a la gent a que augmenti el nombre de ciclistes. En el moment que augmenta el nombre de ciclistes, i aquests comparteixen vies, perquè jo crec que aquesta és l'única opció que tenim nosaltres, fa això que ha explicat en Pep, que és que, diguem, tot plegat es pacifica. I, per tant, i llavors el que cal és, i el que deia era, a partir del moment en què tinguis la gent que hagi anat aquesta reducció del 10% de l'impost de circulació, fas una, en fas un registre de la gent i aprofites per enviar informació i anar mentalitzant els ciclistes, sobretot, i patinets, que caram, han de respectar les normes de circulació. I intentes explicar a la població que el que han de fer és, ja que el tràfic ara no es pot anar més de 30 km per hora, que, bueno, en fi, anar darrere la meva bicicleta no anirà més a poc de 30 km per hora, no? I, per tant, més o menys jo crec que aquesta és la línia de treball. De totes formes, la cosa no acaba de lligar, eh?
El Consell d'Europa ha criticat la imposició del 25% de castellà a les aules. És un tema que, el de la llengua, que fa dies que n'estem parlant, perquè cada dia van sortint coses noves. L'últim informe dels experts de l'organisme internacional al·lega que Espanya incompleix alguns aspectes de la Carta Europea de les Llengües Minoritàries a l'hora de protegir el català. I això, evidentment, en un moment en què es torna a parlar dels problemes que pateix la nostra llengua per ser fins i tot acceptada a casa nostra. Explicàvem també aquesta setmana que Barcelona, fins i tot, el tema del català ja s'ha considerat un dels aspectes discriminatoris que més preocupa a la ciutadania. Què hem de fer, Pep? Perquè sembla que el tema de la llengua no s'acaba de resoldre del tot.
No s'acaba de resoldre perquè està molt, molt embolicat, d'alguna manera, no? Jo penso que hi ha un problema que afecta... O sigui, que hi ha dos línies de treball amb això de la llengua. Hi ha una part, l'element simbòlic, o sigui, que és... tant per un costat, tant amb una línia com amb una altra. O sigui, per exemple, que el Consell d'Europa es parli en català, que tu puguis parlar en el Parlament Europeu en català i demés, no deixa de ser, per la llengua, un element simbòlic, perquè donaràs a conèixer la llengua, però això no fa que més gent parli el català. No aconseguirem que es parli més el català pel fet de que es reconegui a Europa que hi ha el català i que s'admet. Això és un element simbòlic. Hi ha, en canvi, elements pràctics. Que entrem dintre d'això, del com s'usa a l'escola, com es fa servir. Això, jo penso que aquí ens fa falta la feina de tècnics, de gent que entengui com el fet de que el català sigui la llengua vehicular d'una escola pot ajudar o no. De vegades, quan jo era petit, no era vehicular a l'escola i, en canvi, es va mantenir el català i la gent parlava català de manera... en el pati la gent parlava en català, no? I, en canvi, ara passa al revés. Potser la llengua vehicular és el català i, en canvi, en el pati es parlen altres llengües, generalment el castellà, eh? I això, per tant, necessita algun tècnic que sàpiga com algun tècnic, algun equip de tècnics que treballi quina és l'estratègia que s'ha de seguir, i la millor l'encertaran, eh? I després hi ha un altre element que a mi realment m'irrita, i és la deixació que hem fet, l'oblit que hem tingut des de la gent que aboguem perquè la llengua catalana pugui actuar amb normalitat, de tota la tecnologia i els elements, diguem-ne, tecnològics i el català, que això no és pas tan clar, no és tan car. O sigui, hi ha una pàgina web que és aquesta del Soft Català, no? que el que t'ajuda és a qualsevol cosa que estigui en qualsevol altra llengua, tu puguis posar l'interface del teu programa en català i tal, que puguis parlar amb la domòtica de casa, amb l'Alexa, amb el no sé què i tal, que puguis parlar en català, que no hagis de parlar. Tot això em sembla que ens ajudaria encara més. O sigui, de vegades més que l'ampolla de vi que ens prenem estigui etiquetada en català o en castellà, que també està bé, però vull dir que hauríem de fer un pas més per entendre que la tecnologia ens pot ajudar moltíssim en aquest sentit i posar-nos a un nivell bastant d'igualitat amb altres llengües.
Bueno, jo voldria tirar també una mica cap a darrere. No hem de perdre la memòria o d'on surt això? Ara la notícia és que el Consell d'Europa critica la imposició del 25% de castellà a les aules. Escolta, per què hi ha aquest 25% de les aules? Doncs perquè en un col·legi van portar al jutjat que deien que no es feia classes en castellà. Escolteu, això Qualsevol que hagi anat a un col·legi sap que això és mentida total, perquè els docents en català fan, i fan en català, fan en castellà, i el que tu deies, en qualsevol dels idiomes, xinès, i qualsevol que puguis saber d'idioma i que puguis, per poder interactuar amb la mainada i poder explicar el que has explicat. I si algú necessita una estona per poder explicar-li en castellà, li expliques en castellà, però si fos algú en català també. Això és mentida. Però bé, degut que aquell col·legi va sortir aquesta obligatorietat, ara tots tenim aquí un 25% del castellà. Però si nosaltres, si Catalunya som dels més oberts, que ens adaptem absolutament a tot, també qualsevol persona i t'acomodes, o sigui, som poble de pas de gent, on contínuament hem tingut gent de moltes cultures i molts idiomes que ens parlen. Llavors, ara ens trobem de que gira la truita i ara diuen, no, és que és preocupant el 25%. És que el 25% va ser davant d'una mentida absoluta, on es deia que hi havia, i ens han imposat a tots, ja n'hi ha prou, no? Jo crec que ja n'hi ha prou de tantes xorrades. O sigui, siguem reals, nosaltres ens adaptem a la gent, parlem, o almenys jo, i crec que vosaltres també, quan algú te parla, intentes per poder transmetre el que tinguis, els coneixements, o poder transmetre les teves idees, o poder indicar-lo, o poder ajudar-la, el que sigui. I ara ens trobem en aquest punt. Bueno, doncs ara ens hem d'anar apagant amb aquest tema, però la realitat entra a l'inici. L'inici és davant d'una queixa que va haver-hi d'un grup que penso que era de força extrema dreta.
Albert.
El que passa és que el Consell d'Europa, en aquest cas, fa una primera part que elogia que es facin assignatures de no lingüístiques, les facin o en castellà o en català, de tal manera que així s'aprengui l'idioma. Per tant, aquest és el text gros. L'única cosa que critica és el 25% fixat, com a mínim. Però jo crec que aquesta no és la qüestió clau. És a dir, diguem, jo crec que el català es defensarà d'altres maneres. No? Una d'elles, per exemple, és TV3. No? És a dir, durant molt de temps TV3 va ser una forma d'introduir la gent a dintre del català, i ho feia, era una llengua de prestigi en aquest moment. En el moment que TV3 es va decantar clarament pel cantó independentista, llavors, a partir d'aquest moment, hi va haver una divisió de la societat. Ara, en aquests moments, algú que sent... O sigui, ningú l'utilitza, la TV3, i en canvi no és una llengua de prestigi, que és el que en principi hauria de funcionar.
Per tant, consideres que el procés va perjudicar la llengua?
Sí, i tant.
Jo això també és...
Radicalment, i tant.
Jo amb això coincideixo. O sigui, jo penso que, és el que he dit abans, quan una llengua s'utilitza en lloc de com un element de transmissió de coneixement, d'entesa, com si diguéssim, s'agafa com a símbol identitari, especialment d'un nucli, per més que sigui molt gran, no deixa de ser minoritari, però clar, s'està reduint, o sigui, per pròpia voluntat està reduint el número de parlants. O sigui, hi ha gent que es pot sentir exclosa precisament perquè ell no usa normalment el català o el que sigui, i llavors s'ho agafa també com un símbol de dir, jo no sóc d'aquests. És el que estava explicant ara en l'Albert. No? Jo penso que aquest ha estat un problema que afegit, vull dir, afegit en els que ja tenia la llengua o que podria tenir la llengua de per si.
Bueno, jo crec que nosaltres som terra, torno a dir, terra d'acceptar i d'adaptar-nos. Crec que arriba un moment també que ens adaptem massa. Som mega permissius i també poder que ja traiem una mica la rauxa i una mica de dir, escolta'm, anem a tirar endavant el català, parlem en català cordialment, hem estat aquí canviant d'idiomes, doncs intentem també que la gent, els nouvinguts o els que viuen aquí, vull dir, els que fa 30 anys que viuen aquí que no parlen català perquè diuen que no parlen català, però com fa vostè que viu aquí? No, fa 30 anys. Doncs, ja poden 30 anys, però esclar, si no han tingut cap necessitat de poder aprendre, ni han tingut cap necessitat perquè sempre ens hem adaptat, doncs llavors ens passa això amb el català. Amb el tema de TV3, no ho sé, o sigui, vosaltres creieu que aquesta opció, des de que va haver-hi el procés, es va començar a canviar i el català ja no existeix tant i no hi ha aquest tema, no tinc no acabo de veure una vinculació entre el procés i que TV3 tingués un canvi cap a un altre segment. Sí que potser ara és més tipus plataforma, TV3, que ho intenta potenciar molt, tipus plataformes per poder veure tot el que fan de programació, però jo aquesta separació, o sigui, aquests nou inputs de TV3 pel català, jo personalment no els acabo de veure. O sigui, m'agradaria saber a veure en quina part veieu vosaltres que TV3 ha deixat de donar visibilitat al català.
L'arrencada de TV3 va ser una arrencada molt cordial, de tal manera que hi havia gent que mirava TV3 que era castellanoparlant o de famílies castellanoparlants i gent que era catalanoparlant. I va arribar un moment en què el procés va forçar i TV3 es va convertir clarament en una emissora independentista i, per tant, es va tallar. En aquí ningú va, o sigui, ningú que no fos d'aquesta branca va continuar veient la televisió, no? I llavors van canviar, es va fer dos blocs, no? I l'aparició de dos blocs fa que aquesta permissivitat que dius que tenim i que és veritat que tenim en aquí, doncs hagi desaparegut. És a dir, el coneixement d'un idioma o la integració dintre d'un idioma ve a partir de la cordialitat i aquesta cordialitat va desaparèixer.
Però permeteu-me que faci un moment una lectura simple. Per tant, enteneu que molta gent, diguem-ne, no independentista va deixar de parlar català?
No. El que va fer és deixar de veure
produccions en català.
Exactament.
Però va deixar de mirar TV3.
Va deixar de mirar TV3.
Però siguem conscients, a veure. Però jo ho dic, o sigui, TV3 no, té una competència amb altres plataformes i el que hem de ser reals és que avui en dia la gent, la televisió, i ja fa un temps que no mira tant la televisió per la tele...
Amb lineal,
com mira amb plataformes. O sigui, la competència que té TV3, per això té TV3, que jo no defenso TV3, però sí que defenso el concepte aquest que dieu del procés, que va haver-hi un canvi. Jo no acabo de veure gaire clar això que dieu, però sí que existeix la plataforma, o sigui, el lineal, però és que la gent s'ho mira a la carta, o mira des de portàtil, o es mira quan a ell li va bé sense tanta publicitat. Ara les plataformes han posat publicitat, perquè veuen que hi ha molta gent que ja no mira lineal, que ho dius tu, i ho mira per plataformes, sigui qualsevol d'aquestes que existeixen. Netflix, o sigui Amazon, Prime, o sigui el que sigui. Esclar, aquí jo crec que hi ha hagut una diversificació del públic cap a altres llocs, però tu te'n vas a qualsevol plataforma i en català hi ha poca cosa.
Bueno, jo l'únic que matitzaria amb el que diu l'Albert és que TV3 fos una emissora independentista, que tenia diguem, una deriva molt identitària o més identitària que històricament, sí, i que de vegades això havia fet, bueno, finalment va fer que molta gent deixés de mirar TV3. També en part per això que expliques, o sigui, perquè hi ha gent que deixa de fer servir el format aquest de mirar la tele assegut al sofà i va més d'una manera més activa.
Hi ha un tema molt clau, sí. Que és que tu te mires l'altre dia 20 minuts de propagandes.
Sí, sí.
Ostres, tu, ja n'hi ha prou. 20 minuts, jo això agafo la plataforma, m'ho miro i m'ho miro del tirón. Que sí. Això també existeix.
Però... No, hi ha moltes coses a dir. Jo que sí que, per exemple, penso que fa molt més... en favor de la llengua i del català, que hi hagi diversitat, per exemple, de presentadors a TV3, o sigui, que hi hagi una noia que és negra, per exemple, que fa que
dona el
324,
sí.
Un altre que parla un català que no és el català normatiu central, sinó que és un català que diries, home, aquest sembla que l'hagin portat de l'Hospitalet. Doncs bé, jo em sembla que és aquest el català que hem d'anar... Quan ell parla del català amable, del cordial, depèn d'això. O sigui, jo no puc anar a estar de manera continuada corregint que si aquell ha dit 16 jutges fent el que havia de dir. Clar, és que fa riure. O sigui, fa molt més que gent... O sigui, les lletres de la Rosalia, per exemple, fan molt més a favor del català que segons quin tipus d'activitat fas, no? Que per més que siguin mestisses i que el català no sigui un català fluid i escaient com pertocaria...
Perquè els formats de comunicació ha canviat. O sigui, la manera que té la gent, sigui gent jove, sigui gent no tan jove, ha canviat i la gent es comunica d'una altra manera i no tot depèn d'un TV3, sinó que existeix altres maneres de poder-se comunicar, com dius tu, amb la música, no? Fa molt més que una Rosalía a nivell mundial faci qualsevol tema i apliqui unes paraules en català, per exemple, farà molt més que hi hagi la Norma, quan hi havia abans la Norma que sortia a la tele, estava allà fent coses, per exemple. Vull dir que avui en dia hi ha altres conceptes. Però aquest moviment que s'ha creat o aquesta manera de comunicar també hem d'entendre que és d'una altra manera.
De totes maneres, si haguéssiu de posar una nota a l'estat de la llengua, quina nota li posaríeu, Albert?
Jo crec que baixa, més baixa que abans. No, només
torna a la teva època de docent, va. Vinga, si haguessis de puntuar.
Jo crec que ara en aquests moments és un 4. Vull dir que
estem, un 4?
Sí, que estem suspenent. Sobretot perquè, i té raó en aquest cas, que ara el gran problema que té el català és sobretot les xarxes socials, no? És a dir, la xarxa social és molt simple i llavors tot funciona amb els idiomes majoritaris, sobretot amb el castellà, i per tant els nanos utilitzen aquesta llengua. Aquest és el gran problema que tenim ara. El que passa és que jo em situo en la part interior, és a dir, l'única forma de trencar o d'intentar avançar en aquesta línia és la línia de la cordialitat. Que la Rosalía l'altre dia, en el moment de començar el pirotècnic de Barcelona, doncs presenti i ho faci en català, és una mostra clara de cordialitat. I aquesta mostra clara de cordialitat és, des del punt de vista, és política. És a dir, un ha de promocionar aquesta cordialitat. I aquesta és la història.
I sí, tot i que la cançó és en espanyol.
Sí, la cançó és en espanyol. O sigui, imagina't quina imatge més bona que està donant. Sí, ella sí. Introdueix en català i la gent que l'escolta sent la introducció en català i la lletra en castellà. Jo penso que és una invitació a utilitzar les dues llengües.
No és la primera vegada, disculpeu, que la Rosalía canta en català, perquè va cantar aquella cançó que es diu Milionària, que a més a més està tota feta en català, aquesta cançó, per la qual encara la van criticar perquè utilitzava algun barbarisme.
Quan això és... tothom sap que tots els milionaris són catalans.
Tu també, com a docent, quina nota li posaries?
Però quan tu preguntes... Quina nota li posaria al català?
A l'estat de salut del català.
Però estem parlant de l'estat de salut a l'hora de parlar o estem parlant de l'estat de salut del carrer?
No, en general.
En general.
Sí. L'Albert hi posava un 4.
Estic per aquí. Seré una mica més... Això li posaré un 5, però no per no repetir notes.
Pep, va.
Sí, home, això de posar notes a mi no m'agrada, eh? Vull dir que... penso que estem... Sí, això, hi ha una certa insuficiència que caldria millorar, dir-ho amb un altre... O sigui, i caldria millorar des de molts aspectes.
Tu utilitzaries els termes moderns, eh?
Sí, perquè em sembla que és més en aquesta línia, no? Vull dir que, sempre, oficialment, per exemple, als anys 60 del segle passat, que és quan vaig néixer, bueno, quan jo era petit, per entendre's, vaig néixer als 50, però quan estava molt més per sota, o sigui, oficialment era un zero pelat, com si diguéssim, i en canvi s'ha mantingut, ha crescut, com a cultura catalana podem dir que això ha fet una explosió, o sigui, que ha crescut. Ara, esclar, l'ús que se'n fa avui dia del català, jo vaig ser a Barcelona, esclar que vaig ser en una zona molt turística, però se'm van adreçar a mi quatre persones en anglès directament, no en castellà, en anglès, i no tinc pas cara d'anglès, i a més no...
Home, una mica sí, eh? D'irlandès, no?
D'irlandès, bueno, i no portava el whisky a la mà, vull dir que... Però vull dir que no el català, o sigui, han canviat els usos, la manera que és això de veure la televisió, de comunicar-nos i de viure. O sigui, la varietat, el públic que hi havia allà on jo estava era molt variat. O sigui, hi ha gent que parlava italià, gent que parlava castellà, gent que parlava català també, déu-n'hi-do, més dels que m'esperava inicialment, potser perquè era la festa major, eh? Però vull dir que hi havia més gent. Però normal, la llengua d'ús dels cambrers, en aquest cas, un senyor que ens va venir a servir una cervesa, era l'anglès.
És que això és un drama, eh? Dius, crec que Barcelona és... O sigui, És a part, o sigui, perdona, el que vull dir, per mi Barcelona no és el reflex de Catalunya, tot el contrari. Per mi Barcelona és un lloc on hi ha menys català, o almenys jo els cops com tu, els cops que he anat, jo sé que en català no pots dirigir a ningú, ni a un cambrer, ni a una... Com no te'n vagis a un espai, un carrer molt estret, que quedi una botiga, jo que vegis que és la persona de fa molt de temps, tot l'altre. A mi sí. Barcelona no és el reflex, no és un índex per mi.
Sí, però també per ser justos he de dir que, per exemple, el cambrer aquest que se'm va adreçar en anglès, perdó, li vaig contestar naturalment en català, perquè en anglès... El meu anglès és molt dolent, però a més perquè crec que s'ha de fer en català, no? I realment em va entendre perfectament i em va servir el que li vaig demanar, vull dir que no...
I et va canviar d'idioma?
No me'n recordo què va contestar, em sembla que va contestar en castellà, però vull dir que no, sí que va... O sigui, és que no... Clar, tampoc
però, clar, tampoc
vam entrar en una conversa de
poc. Clar, però te parlen anglès perquè segurament el 80% de la gent que el sé seu és en anglès. I aguantes dia a dia.
Jo em venia a referir això,
Vull dir que, sí, acaben fent això.
Que, esclar, la quantitat de gent, el tipus d'ús que hi ha allà, que, esclar, era efectivament en un lloc hiperturístic de Barcelona i tal, i esclar, llavors és natural que passi.
Ja, però el català està molt, molt baix, eh? Sí.
Escolteu, i aquí a les escoles rurals, quin paper hi juguen? Ara lligo ja amb el següent tema, perquè el col·lectiu de les escoles rurals, alçat la veu, consideren que el que val per escoles de llocs més grans, a més jo diria que aquesta fotografia ens és familiar, no val per les escoles rurals, no? Com valoraríeu el paper de les escoles rurals i creieu que realment se les té prou en compte, Germán?
Bueno, jo crec que se'ls heu de posar més en valor, sí que existeix. O sigui, el treball que fan és molt, molt complicat, vull dir, han de fer absolutament de tot, des d'administratius fins a conserges, fins a lampistes, fins a qualsevol cosa que tinguin, a més de docents i a més de lo que sigui, tot el que es bellugui, tot ho han de fer. Llavors, clar, han d'existir, evidentment que han d'existir, hi ha espais que es necessiten aquestes escoles rurals. Jo crec que se'ls hauria de recolzar, se'ls hauria d'acompanyar més i donar-los més recursos.
De fet, el col·lectiu exigeix una regulació pròpia, com ara deies tu, Germán, que s'adapti a les seves necessitats i lamenten això, que els mestres hagin de ser multitasques, Pep.
Sí, mira, jo penso que hi ha dos elements, també. Un és que no les escoles rurals, sinó que la ruralitat, el ser rural, com si diguéssim, hauria de... Jo penso que és la via de solució no de les ciutats, sinó del món amb globalitat. O sigui, cada vegada hi ha més gent que viu en ciutats, quan cada vegada més els valors de la ruralitat són aquells que s'haurien d'imposar per tenir un món més solidari, un món més ecològic, un món més respectuós amb l'entorn i finalment em sembla que aquests són els elements que poden salvar el món a la llarga, vull dir que nosaltres no ho veurem, però vull dir que segurament que si anéssim veient més aquests valors imposant-se a nivell global, aniríem guanyant. Per tant, penso que sí que s'ha de donar molta més suport i ajuda a les escoles rurals, però no perquè siguin escoles rurals, sinó perquè són un element que justament el que fa és activar i fer real la vida rural. O sigui, va haver un temps aquí, fa anys, que els pobles es buidaven de nens perquè se n'anaven a viure o se n'anaven a aprendre a concentracions escolars, no? I deixaven els pobles sense escola. Jo penso que és importantíssim que un poble tingui una escola, tan important com que tingui també doncs, serveis sanitaris a l'abast, com que tingui serveis econòmics, bueno, en fi, qualsevol poble se li ha de donar aquesta
però el mateix patró que té una escola a ciutat és el mateix patró que tenen ells,
Sí, sí.
El patró o sigui, és el patró d'escola i llavors el rural pues, fa servir el mateix patró que una ciutat i llavors dius, aquí això no pot ser.
Aquest és el problema.
Clar, és aquest el problema. Vull dir que la gent que fa la normativa o que fa les normes, home, que baixin un dia del despatx 5è de Diagonal i vagin a una escola rural i vegin la realitat de que no tot és tan fàcil, no tot és veritat. I com que es fa servir el mateix patró, aquesta demanda que fan ho trobo normalíssim, que es digui, escolteu, home, això és una altra història.
Albert.
No, jo el que penso és que, també amb la línia aquesta, que com a director que he estat durant bastants anys al Garrotxa, la gent, els directors, estem fent moltes coses que no són els directors i tot l'equip directiu i tota la gent que està allà, però que aquest no és el principal problema. O sigui, està clar que en un lloc d'aquests has de fer una mica de tot i has de fer el que fan a vegades els alcaldes d'ajuntaments petits que, bueno, i els mitjans també, que fan una mica de tot.
És dir, que diuen la missa i toca la campana.
Ah, sí, efectivament. Per tant, aquest jo crec que no és el tema clau. El tema clau és que crec que s'ha de fer els possibles que, tot i ser extremadament deficitàries, les escoles rurals han d'intentar continuar siguent-hi. I a la vegada les escoles rurals han de fer gestions per intentar maximitzar els seus recursos. No? És a dir, jo, per exemple, havia anat a visitar aquesta Santa Eulàlia, com se'n diu? Palau de Santa Eulàlia, on hi ha el president aquest dels micropobles, de l'associació de micropobles, i feien una experiència molt bonica de lectura compartida, en el qual primer venien els pares, després venien els alumnes, després venien... És a dir, eren intents de que a partir d'una experiència doncs, acabés, diguem, arribant a tot arreu possible. Jo crec que aquesta és una mica l'altra via on han de treballar, no? És a dir, jo crec que segur que l'administració ha de saber segur que és molt més rendible una escola a Olot que no pas una escola que estigui situada, esperem, a la Vall de Bianya, que confio que tard o d'hora acabi tingui una escola primària, no? Llavors, però malgrat tot, és imprescindible que la Vall de Bianya el tingui, encara que la ràtio sigui més baixa. I, per tant, això ha de ser-hi.
Digues.
No, també, això de que els mestres de les escoles rurals han de fer de tot, jo penso que fins i tot és educatiu. O sigui, no perquè ho hagin de fer, o sigui, jo penso que se'ls ha d'ajudar i, a més, això que diu Albert, que està bé que s'optimitzi, o sigui, que entre diversos es posin d'acord com fan per compartir, per exemple, els mestres especialistes d'idioma o de música, el que sigui, no? Que, per tant, també es poden posar d'acord en compartir l'administratiu que els hi pot donar un cop de mà, no? Però penso que, per exemple, que un mestre, que el teu mestre canvi, per dir alguna cosa, l'acord de la persiana que s'ha trencat pot ser extraordinàriament educatiu. I que estiguin nens de 12 anys junt amb nanos de 5 anys és educatiu. És educatiu perquè responsabilitza els grans també d'allò que estan aprenent els petits. I ho veig perquè tinc nets que estan en les escoles rurals. Hi ha un tipus de dinàmica dintre les escoles rurals que jo penso que és bastant més pedagògica que segons quines grans escoles o grans instituts que ho tenen molt més complicat. No?
Germán, com ho veus?
Jo estic d'acord amb el que diu. Si tu tens un grup, després hi ha el ràtio d'una escola rural és molt petit. Doncs, clar, el fet de poder treballar amb poca gent, no? amb segments, amb pocs nens, i de diferents edats, que és el que tenen, no? Que els tenen tots, diguem, tots junts, clar, uns aprenen d'altres, i això està molt bé. El fet de poder fer treballs que a les escoles més grans ho poses com una activitat, no? Avui aprendrem que és una activitat, allà és el dia a dia. O sigui, el que són activitats en una escola, o sortides en una escola normal per anar a veure un fuster o anar a veure un que canviï un banyac o que canviï qualsevol cosa, com una activitat que ho veuen durant una hora i se'n tornen, allà és el dia a dia. Jo això crec que està molt bé, però això impedeix també que després pugués evolucionar altres coses, però sí que estic molt d'acord amb el que dius. Allà hi ha un fons d'aprenentatge que és molt important i crec que és a posar en valor. No?
L'excés de burocràcia és un tema que surt en aquesta taula constantment. La meva pregunta és, com ho podem fer per acabar amb aquest excés de burocràcia? Perquè és la principal queixa de infermeres, metges, mestres, vaja, a tot arreu es queixen de que la burocràcia se'ls menja. Aquesta paraula, burocràcia, com la podríem anar eliminant, Albert?
Ostres, bona pregunta aquesta, eh?
Gràcies. Sabia que t'agradaria.
Jo crec que les institucions, a mesura que es van constituint, se'n van adonant compte de que o sigui, necessiten justificar una mica la seva... I la forma de justificar-ho és a partir de demanar molts papers, no? Això jo crec que és també una decisió política de molta gent de dir anem a fer les coses molt més senzilles, eh? des de... És a dir, per exemple, ara sortia una mica que Alemanya no va tan bé com semblava, no? I la gent comença a explicar què és el que passa. Bueno, doncs allà, com que necessiten tant de temps de reflexió per veure si les iniciatives funcionaran o no funcionaran, llavors necessiten tants papers, llavors arriba un punt en què això bloqueja tot el procés. Això passa a les escoles i passa a tot arreu, no? I aquesta era una de les raons que ells portaven en aquesta qüestió. Doncs jo penso que això és una decisió política, també. És a dir, és qüestió de que l'administració miri i vegi quins són els passos que s'estan fent per poder donar una cosa i respectant que no hi hagi, diguem, il·legalitats, ostres, alleugerir tant com pugui, això a nivell de tot plegat. Si em parles a nivell d'educació, és destruir del tot això que en diuen la teoria de les competències. Això ho trobo una autèntica bajanada absoluta.
Però les competències estic d'acord, també. Vaig de darrere cap endavant. És que volia dir-ho, estic completament d'acord. Mm-hmm. Ho trobo una bajanada.
Expliqueu què és això, perquè el gran públic ho entengui.
Bueno, és assolir competències, un conjunt d'activitats que és per assolir segon, o sigui, assoleixes un nivell segons les competències que estan marcades, perquè t'adonen, el conjunt de competències t'adonen aquell nivell del que ells creuen que fas. O sigui, és com desfragmentar una professió, la desfragmentes, la fas en trams i aprens trams d'aquella professió. Correcte. Però és que això dit està molt bé, però hi ha professions, per exemple, que és molt difícil desfragmentar. Llavors estàs fent competències que dius, home, però si això ja se sap que és el que toca, però tu has d'ensenyar aquella competència i t'has de plantejar com poder fer-ho. És una cosa una mica surrealista. Segurament ell sap explicar-ho molt més bé.
No. Jo ho explicaré amb un exemple concret. O sigui, ells, per exemple, quan en física o en química, que era el que feia jo, doncs deien, va, expliqueu, o sigui, feu a partir de competències. Doncs ells el que deien era, tu fes un pla en el qual diguis, per exemple, la gent ha de saber aplicar el mètode científic. I això és previ, o sigui, tu has de tenir aquesta competència, i el que hi hagi dintre d'aquesta competència no té tanta importància, l'important és que aprenguin el mètode. Llavors, te poses a raonar què vol dir aplicar el mètode científic i no pots aplicar un mètode científic si tu no tens uns certs coneixements.
És a dir, valora més el resultat que no pas el per què d'aquell resultat.
No, es valora més el saber fer una cosa que no pas saber una cosa concreta. I per tant ve tot el... I després ve tota la tirallonga aquella de que la memorització, que no val la pena i tot el que sigui. I això em sembla una rocada. És a dir, quan tu pots aplicar una competència és perquè disposes d'un coneixement previ.
Correcte.
I per tant, marcar primer les competències és, diguem, posar el carro davant del bous, diguem, així és de simple. Primer o de manera conjunta aprèn què és el que hi ha, és a dir, tens coneixements, encara que sigui una transmissió directa i l'hagis d'aprendre de memòria, i després aprendràs a jugar a la competència de saber utilitzar allò.
O sigui, seria començar la casa per la teulada, en certa manera. No?
Bé, jo retorno una mica, a part de les competències, que també existeixen, però bé, retorno una mica, perquè a més aquí afegiríem que les competències per fer qualsevol cosa van canviant,
clar.
O sigui, perquè les coses canvien. Vull dir que, per tant, això és un mapa que el anem movent contínuament i, per tant, no té sentit marcar uns departaments estancats i estancs en el qual no hi ha relació entre uns i altres, a més. No? Però bé, això ja és... Jo torno a entrar en el tema de la burocràcia. No? De fet, la burocràcia és un dels elements que més fàcilment es poden resoldre amb les noves tecnologies. O sigui, estem parlant de que si la intel·ligència artificial que ens deixarà sense feina i no sé què, hi ha una sèrie de feines que són d'aquestes de tipus acumulació de dades, comparació de dades i tal, que això és efectivament un element bàsicament tècnic que a més ho poden fer perfectament i bastant millor els programes informàtics que no pas una persona posada allà, no? I això sí que ens evitaria haver de dedicar molta gent a això. Però, en canvi, l'escola o el sistema d'ensenyament hauria de facultar no sé si amb competències o sense competències en els que estan estudiant, els estudiants i també en els mestres, naturalment, perquè si no, no ho podran transmetre, com usar justament totes aquestes noves eines que hi ha en aquest sentit. No? Vull dir, més que saber usar la intel·ligència artificial com et pot fer un PowerPoint en 3 segons de qualsevol d'això, que també hi és, saber com fer-te tu el teu programa per fer que justament tota aquesta paperassa que ens amuntega sigui a l'escola, sigui a les associacions, sigui qualsevol persona que faci qualsevol cosa de cara a l'administració o amb l'administració quedarà l'any demà colgat de papers, no? Vull dir que això és...
El tema de... Ara m'entorno que m'havia quedat. El tema de... Ai, nassos, de que havies comentat de la burocràcia, perdona. Jo crec que una de les... No sé, un dels temes que hi ha amb la burocràcia és que tots són informes, tal com deia ell, informes. S'atacava el cafè, has de fer un informe per dir se m'ha acabat el cafè, que li passarà al supervisor, i el supervisor sabrà que s'està acabant el cafè de la cafetera, i llavors el supervisor li passa al coordinador, el coordinador li passa al cap d'àrea, el cap d'àrea li passarà al no sé què, i el no sé què li dirà al de la cafeteria. Tota la cafeteria vindrà, però li haurà de passar un informe al cap d'àrea, que li dirà el supervisor, que dirà, escolta,
i això que ningú es posi malalt.
I això que ningú es posi malalt. Llavors, el que cal, jo crec que el que cal és trepitjar una mica més el territori. Escolta'm, intentem que la gent sigui més propera, deixem-nos aquests tràmits que sembla que visquem tot el dia via mail, tot és via mail, fes un informe via mail i comenta-ho via mail. I apropem-nos més a la gent que treballa i fem una cosa més de proximitat, crec.
Albert,
no,
tenques tu, va.
No, valents. No, per exemple, jo, l'últim any que jo vaig donar classes, fa 6 anys, diguem, les instruccions era aquesta història de les competències, però això és només anecdòtic, eh? És a dir, ens van dir, ara tu digue'm quines són les competències que vols que els teus alumnes entenguin, no ho trobo molt bé, i a més explica com ho valoraràs tot plegat. I això m'ho fas amb un paquet en el qual tu has de tornar a fer tota la programació i, a més, dintre de la programació, estableixes quins són els sistemes de valoració. És a dir, vol dir dedicar 3 dies o 4 dies a només això.
Home, una mica més,
és dir, al final ja vas agafant i ho vas apuntant tot. Però, de totes formes, aquesta és la feina de l'inspector. És a dir, si l'inspector té la idea clara, és a dir, des de les instàncies polítiques, de que el que interessa és que els nanos aprenguin i no pas que aquest presenti un informe de no sé, de quantes pàgines o de quants megas de memòria, doncs, hòstia, això és una instrucció que s'ha de fer arribar als mestres, m'entens?
Sí, sí. Escolta, un dia farem una taula rodona per parlar d'educació i veniu i expliqueu aquestes coses perquè també els pares i mares entenguin que la burocràcia és una de les coses que crema més perquè és un afegit al teu dia a dia, perquè tu en el seu moment vols ser mestre per educar, no per estar en un despatx fent aquest tipus de feines que ara ens explicava l'Albert. Albert Bramont, Pep Fargas, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Que vagi molt bé. Germán Mas, també gràcies per ser-hi. A nosaltres hi tornem demà. Recordeu que estem celebrant el 40è aniversari d'InfoRolot, una empresa creada a casa nostra i que durant 4 dècades s'ha dedicat a fer créixer les empreses de les comarques gironines des d'un punt de vista tecnològic i amb tota l'energia i amb tota la mirada posada al futur. Els felicitem des d'aquí. Recordeu 682-900-600, número de WhatsApp al qual podeu enviar els vostres missatges. Demà hi tornem a la mateixa hora, des d'aquí, des de Ràdio Olot i Olot Televisió. Gràcies.